És la una del migdia.
A continuació us oferim la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Salve, Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce.
Ràdio Estel us ha ofert la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Momenti della canzone italiana.
Us agrada la cançó italiana? Els grans èxits de San Remo, Jimmy Fontana, Iva Sanicchi, Domenico Modugno?
Escolteu les cançons i l'anàlisi de les lletres.
Momenti della canzone italiana. Els diumenges a les 2 de la tarda a Ràdio Estel.
El coordinador del Comitè per l'Acollida de les Persones Refugiades a Catalunya, Àngel Miret, detalla a Catalunya Cristiana aquesta setmana quins són els reptes que té el nostre país davant els refugiats. Miret situa el fet que davant de milions de refugiats al món, Només unes poques desenes de milers arribaran a Europa i d'aquests uns 19.000 a Espanya. Una solidaritat, com bé firma Miret, ben minsa.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts a Del camp a taula. Aprofitem per desitjar un feliç 2016 a tots els nostres i les nostres oients en el primer programa de l'any, tot i que aquest sigui de resum. Avui continuarem repassant algunes entrevistes de l'any 2015, abans de retornar la setmana vinent per seguir informant d'un sector que afronta uns grans reptes de futur i, a casa nostra, unes eleccions en les que es fixarà la representativitat de les organitzacions professionals agràries de Catalunya.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Tal com vam fer la setmana passada, avui efectuarem un petit resum d'algunes de les entrevistes dutes a termes durant el 2015. Comencem amb la que vam realitzar el 25 d'abril a Joan Rovira, secretari general del Consorci Forestal de Catalunya. Bon dia i benvingut al nostre espai, senyor Rovira.
Hola, molt bon dia, Isidre.
Quina és la situació dels boscos catalans? Estan millor o pitjor que, per exemple, fa 10 anys?
Bueno, aquesta és una pregunta que es fa sovint, potser no fa 10 anys, però sí que, escolta, com han canviat els boscos l'últim any, no? I jo sempre dic que, clar, quan parlar d'un any o inclús de 10 anys a nivell de sector forestal, doncs és molt complicat, perquè el bosc i els arbres tenen cicles i tenen un període, una vida de desenes, inclús de 80, 90, 100 anys, no? Que és una mica els torns de producció de moltes de les nostres espècies. Però, bueno, tot i així, i en termes generals, la situació, la veritat, és que a nivell de bosc no ha canviat molt, a nivell d'incendis, afectacions i paisatge forestal, per dir-ho així. El que sí que ha canviat, i ha canviat força, jo diria de forma bastant radical els últims 10 anys, és l'entorn del sector forestal, o sigui, de la part de la nostra societat que viu de l'aprofitament i de la conservació d'aquests boscos.
No, deia això dels boscos perquè et trobes, si has anat per alguna pista forestal o, per exemple,
sí,
per aquests camins, per aquestes vies, per fer caminades, si potser has estat 2 anys que no has anat per una i tornes, i veus que potser pues, que estan... Bueno, pues, que, clar, la massa forestal va creixent, no? I trobes que bueno, pues, dificultats per accedir a certs jocs.
Sí, però jo diria que això és més el resultat d'una presa de consciència nostra com a col·lectiu de la situació d'abandonament del bosc, que no pas un procés, un fenomen recent. M'explico. El bosc, la dinàmica del bosc va canviar i va canviar de forma total, va donar un gir de 180 graus a mitjans del segle passat. Quan l'aprofitament tradicional, que en gran part era energia, es va veure dràsticament sobtat, frenat per la interrupció dels combustibles fòssils. A partir d'aquí vam canviar una història de pèrdua de superfície forestal per una història de de creixement de la superfície forestal i de la quantitat de massa vegetal que tenim al bosc. Si això, a més, hi afegim els 50, 60, és tot el procés d'abandonament rural, el que tenim és que cada vegada més els nostres boscos creixen, creixen amb extensió i creixen amb quantitat de combustible. El que ens ha passat en aquests últims anys, a través de fenòmens que són el resultat d'això, perquè al final és la conseqüència d'aquesta història, com els grans incendis forestals, com ventades, nevades i els desastres que això ens suposen i ens provoquen a nosaltres com a individus o com a usuaris del bosc, doncs el que ha passat aquests últims anys és que, com a societat, com a col·lectiu, estem prenent consciència d'aquest procés. Però, repeteixo, aquest procés no és un procés d'ara, sinó que és un procés que ja va començar fa molts anys.
Però també s'ha vist, no, la paraula greujat no voldria que es malinterpretés, no? Però també amb el creixement que hi ha hagut també d'infraestructures, per exemple, a l'eix transversal, en una zona totalment boscosa o de molt bosc, que primer es va fer d'una manera i ara s'ha tingut que desdoblar perquè la infraestructura era... Per tant, l'afectació ha sigut molt grossa, per exemple.
Sí, evidentment, el bosc, el paisatge forestal que nosaltres veiem, el que habitualment definim com a bosc, és el resultat de dos grans dinàmiques. Una és la natura pura i dura que creix, es desenvolupa i a més, a casa nostra, per la tipologia de terrenys que tenim, per la climatologia i per moltes coses, la major part del país, si deixéssim fer la natura, acabaria sent un paisatge forestal. I per l'altre costat, la dinàmica de l'home i de les infraestructures i intervencions com aquestes que comentes. Això, evidentment, ens han afectat i ens han afectat molt. Afecten infraestructures i potser encara ens han afectat de forma més greu un procés d'urbanització desordenat, per dir-ho així. Diria jo que el que ha fet és que anéssim ocupant aquests espais forestals sense tindre en compte les mesures més elementals de prevenció, de seguretat i de cura, per exemple, a l'hora de construir edificis, urbanitzacions i aquest tipus d'elements. I quan parlo de mesures de seguretat estic parlant, i de bosc, estic parlant bàsicament, a casa nostra el més rellevant és el tema de prevenció d'incendis. És ara quan estem sent conscients de la importància de fer el mateix que es feia abans, no? Abans les cases de pagès, al voltant de les cases de pagès, mai trobaves boscos. En canvi, ara, fins fa ben poc, et trobaves massa forestal ben bé fins a les parets de les cases.
Sí.
Quasi que les rames, per dir-ho així, entraven per les finestres, no? I això, evidentment, suposa un impacte. Per què? Perquè hi ha més risc d'incendis, més risc de pertorbacions, i, evidentment, aquests incendis, si sumem i tenim en compte el que hem dit abans, que cada vegada el bosc creix i creix en superfície i també en quantitat de material vegetal, doncs, en circumstàncies climàtiques propenses, com pot ser l'estiu, sequera, baixes humitats relatives, es converteixen i donem pas a desastres com poden ser els incendis, que tenen un impacte catastròfic sobre el bosc, sobre les persones i sobre tots plegats.
Sí, perquè d'això que parlava, per exemple, i amb els anys que esmentava abans, anys 70, anys 80, gairebé més que urbanitzacions, gairebé es van fer desurbanitzacions, perquè de manera que es va construir... Era això que dèiem, no? Els arbres gairebé tocaven no hi havia aquest aïllament, no? Que amb les cases de pagès sí existia, no? Amb la era, amb... Bueno, i altres complements que hi havia, no? A les cases de pagès.
No hi havia... Sí, correcte, no hi havia l'aïllament, ni hi havia l'aigua, ni hi havia les mesures mínimes de prevenció necessàries. I llavors ens hem trobat, hem arribat a una situació on, evidentment, quan tenim un episodi, el principal problema que tenim, el principal desastre, el principal risc que tenen els nostres boscos, no, el bosc en general, el clima mediterrani, quin és? Són els incendis forestals, no? Llavors, aquesta ocupació desordenada, per dir-ho així, del territori, a què ens porta? Ens porta que quan tenim un episodi de focs, el que hem comentat abans, el bosc va deixar de ser una font d'energia a un magatzem de combustible, això, per dir-ho així, explota, i explota de forma violenta, i evidentment la primera prioritat és atendre i a salvar les persones. La segona, els béns i i les inversions, els recursos i les propietats, i el bosc acaba sent l'última prioritat. Per tant, tot aquest procés el que ha fet és que, primer, sigui molt més complicat defensar i protegir a la gent que habita aquest entorn, i a més, suposa un perill pel bosc. No només perquè, lògicament, el tràfic és un increment de risc per temes d'incendis i per moltes altres coses, sinó perquè, a més, quan tenim un fenomen catastròfic com aquest, lògicament, els recursos no els podem centrar, primer, evitar que s'estengui el foc o que augmenti la superfície cremada. Els hem de dedicar a el que és primer i prioritari, que és la seguretat de les persones.
En relació amb això, darrerament sembla que s'ha treballat força a conscienciar la gent sobre el perill i les conseqüències nefastes dels incendis forestals. Sí. Cada any es fan campanyes de conscienciació i creu que s'està realitzant una bona tasca de prevenció, perquè jo crec que sempre s'ha parlat, no?, que els boscos s'ha de treballar gairebé a l'hivern per arribar en bones condicions a l'estiu, no?
A veure, intentaré explicar-me de forma clara i resumida. O sigui, amb tota la part d'extinció o de detecció, perquè quan parlem de prevenció, nosaltres, els forestalistes o els propietaris, sempre diferenciem dues coses. Una cosa seria la prevenció vinculada al que deia ara, no? Evitar problemes amb urbanitzacions, vol dir franges, vol dir, per exemple, grans zones amb pocs arbres perquè sigui fàcil per al foc en cas d'incendi. Això és un tipus de prevenció, però és la prevenció que ens serveix quan ja tenim el problema a sobre, quan ja tenim el foc. I llavors hi ha una altra prevenció, que és tindre el bosc, nosaltres en diem gestionat, treballat, cuidat, per dir-ho així de forma més senzilla, endreçat, perquè no tinguem aquests incendis. Perquè, evidentment, el principal problema és l'excés d'acumulació de combustible. I ni pel foc ni pel propietari, des d'un punt de vista econòmic, és interessant això. Nosaltres el que ens interessa és tindre boscos cuidats i el potencial del bosc capitalitzar-lo, concentrar-lo en pocs individus i de futur. No en molts individus febles i, evidentment, que puguin ser més susceptibles al foc. No? Llavors, aquesta part de treballar el bosc, que nosaltres en diem gestió forestal, val? És el que nosaltres considerem que hauria de ser la prevenció. La principal política de prevenció, treballar el bosc i aprofitar-lo de forma responsable. I en aquest sentit, malauradament, a Catalunya, i a Catalunya, no només a Catalunya, sinó a tot l'estat espanyol, encara és una assignatura pendent. Aquí hi posem el 20% dels recursos, mentre a la resta, a l'extinció, amb el tema de franges, tallafocs, aquí hi va el 80% llarg de la inversió. I una vegada més, això fa que, lògicament, si no tenim el territori en condicions, quan arribi l'estiu o en determinades comarques, també en períodes d'hivern, es fa molt i molt difícil poder protegir tant el territori com les persones. Això seria la part de gestió forestal. Aquí estan canviant les coses, però encara tenim els deures per fer. I per l'altre costat, sí que és veritat que la part d'extinció, aquí s'ha fet un gran esforç i Catalunya és un referent. De fet, en els últims anys, ja des del 94, des dels episodis de foc d'aquests anys, s'ha fet una gran inversió amb recursos, amb mitjans d'extinció, de prevenció, amb tot el tema de franges, i això ha tingut resultats i resultats que es veuen. Però el problema de fondo hi continua sent. I el problema de fondo, que és el creixement desordenat del bosc i l'abandonament del bosc, demana que invertim aquest 80-20, que posem més recursos a la gestió i a tindre un territori ordenat i aprofitat, perquè no hem d'oblidar que és el 50% del nostre país, val? I llavors, evidentment, serà molt més econòmic i molt més fàcil evitar que tinguem problemes i que tinguem desastres.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació... Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Tot seguit, reproduïm una part de l'entrevista feta el 6 de juny a Damià Serrano, geògraf, turistòleg i sommelier, que a més és professor de turisme enogastronòmic a la Universitat de Barcelona i director del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. Bon dia, senyor Serrano, i gràcies per haver vingut fins als nostres estudis.
Bon dia.
Ja fa uns anys que l'enoturisme, o turisme enològic, depèn s'utilitza aquest terme, està de moda. Ens podria definir el que és i a quins llocs es pot fer? Així, ja sé que moltes vegades sembla com una classe, no, això, les definicions.
Sí, sí, sempre fan una
però
mica de...
Però en ràdio hem de concretar una mica.
Bueno, l'enoturisme, en el fons, és una activitat vinculada en el lleure i, sobretot, molt centrada en fer visites a zones on la cultura del vi és molt important, no? Per tant, són tots aquells viatges, totes aquelles activitats que es fan en regions vitivinícoles, bàsicament, on potser la referència per tots són els cellers, les caves, però que va molt més enllà, no? No només és ja el celler, sinó que també són un seguit d'activitats que avui en dia ja són moltíssimes al voltant de la cultura del vi.
El que passa que l'enoturisme va començar a vendre's més, precisament el que parlàvem, per vendre vi, ensenyar el celler. I llavors, aprofitant, i llavors ja hi havia que tenien habitacions i a poc a poc van anar incorporant coses. Mm-hmm. El que passa que ara el que es ven més és experiència, perquè inclús amb algunes denominacions, doncs allò, viu experiències i... Viu l'experiència, o sigui, aquesta paraula s'utilitza molt amb lligada a altres tipus de turisme, però el turisme en concret. Per què s'ha produït aquest canvi de model de negoci?
Perquè la demanda també ens ha canviat, però ja no només en l'àmbit del turisme, en el si de l'activitat turística, no? Fins fa uns anys la gent no demanava que nosaltres mateixos fóssim el centre de l'activitat, i avui en dia el turista és el centre de l'activitat turística. Sense turista no hi ha activitat ni experiència turística.
I... El que passa que sense activitat tampoc hi ha...
Sí, 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 però l'activitat sempre està pensada, molt pensada en el client, en el turista. Abans potser érem més espectadors del que anàvem a visitar, i avui en dia el que volem ser són partícips del que volem fer, no? I l'enoturisme té unes condicionants fantàstiques perquè això tingui èxit, no? Perquè el turista se senti al centre una miqueta de l'atenció i al centre de l'activitat. I el canvi aquest de vendre vi, a vendre experiències, doncs s'està donant d'una forma molt accelerada amb el món del vi. A més, a casa nostra, que tots els cellers, quan es van fundar, la majoria d'ells, la finalitat era precisament fer vi i vendre el vi. I avui en dia aquests mateixos espais s'han de repensar, s'han de reimaginar per atendre un altre tipus de negoci, que és el turístic, no?
El que passa que potser hi ha hagut empreses que han vist aquest potencial i hi ha empreses, precisament, que es dediquen a això, a vendre... O sigui, els cellers estan per lo que estan, hi ha cellers que, evidentment, s'encarreguen del turisme, però hi ha empreses especialitzades en el turisme. O sigui, sí, que això també sí, potser jo... ha fet aquest... He influït en aquest canvi, no?
Jo sóc del pensar que cada un ha de fer el lloc que millor li surt, no? I estic convençut que la majoria de cellers el que volen fer és un bon vi. I crec que això no haurien de deixar de fer-ho. I els que es dediquen a l'àmbit del turisme, el que haurien de fer també és un bon servei turístic. És veritat que hi ha cellers a Catalunya que han fet una aposta molt potent a nivell econòmic d'inversió perquè els seus espais siguin visitables i realment es pugui fer una experiència única en aquell espai. Però també és veritat que hi ha molts altres cellers que el que continuen és fent bon vi i estan delegant empreses, que això també és interessant, empreses noves que van sortint, petites empreses, pimes, que el que estan és gestionant el servei turístic tant de la bodega com de la pròpia destinació, no? De la pròpia regió vitivinícola.
I què pot trobar algú que dorm, sopa o va a cavall entre vinyes, per dir algunes de les coses que es poden fer?
Moltíssimes coses. Jo voldria dir primer que l'enoturisme no només és anar a beure vi, no? Perquè molta gent em pregunta, oh, enoturisme, i quantes bodegues has fet al cap de setmana? Digo, com a molt, dues o tres, no? Perquè no es tracta només d'anar a cellers i beure vi, sinó que l'imaginari del enoturisme és molt més ampli.
Si no, el fetge no aguantaria,
el
tampoc.
El fetge, ni el cap, ni les cames amb alguns, no? Clar, evidentment és un tema molt més obert, on la gastronomia té un rol molt important. Per tant, pel que em preguntes, per exemple, el tema de la restauració amb aquestes destinacions és molt important. La demanda així ho demana.
Jo tenia previst preguntar-te més endavant, eh?
És important, per la tendència que estem observant, dels que estem des de la universitat estudiant i fent el seguiment una miqueta d'aquesta activitat, doncs tots aquells complements al celler, per exemple, està molt de moda fer la visita en les vinyes, no? De les vinyes, activitats relacionades amb la poda, activitats relacionades amb la pròpia barema, encara que no siguin moments de barema. Després també hi ha tot un seguit d'activitats vinculades amb el turisme actiu, és a dir, avui en dia tenim a moltes zones del territori bicicletes elèctriques que passegen els turistes entre les vinyes, que connecten els museus amb restaurants, l'allotjament tematitzat, després tot un ventall de possibilitats interessantíssima i que es va ampliant cada cop més relacionat amb el tema de la bellesa, tot el tema de la vinoteràpia. És un àmbit que a França fa anys que hi estan treballant i que aquí es va introduint d'una forma molt més activa en els últims mesos. I després també, depèn on ens trobem, doncs, si estem en zones de costa, doncs, hi ha llocs que fan propostes molt interessants com caiac de mar i una cata de vins a la platja, o si estem a la muntanya, doncs, per què no anar a veure espais naturals i comindar-ho amb uns bons paisatges de natura, però amb un bon vi d'alçada. Vull dir, tenim un ventall de possibilitats en aquest país.
Sí, recordo una activitat, si no m'equivoco, d'una empresa de l'Alt Empordà, que era anar a Montbaler i veure, bueno, degustar el paisatge i veure vi, no?
Sí, moltes vegades.
Tot i la tramuntana, perquè suposo que hi ha dies que no poden fer l'activitat.
Precisament, la tramuntana també és un al·licient més per moltes vegades, i s'ha de girar a vegades la forma de poder comercialitzar el món del vi, i si a l'Empordà hi ha tramuntana és un actiu important per posicionar també a l'Empordà en la ment de la gent que li agrada el vi. Sí que és veritat que hi ha altres zones que han apostat, doncs, potser més per activitats vinculades amb el tema de festivals de música, que s'han posicionat amb això. Hi ha zones on estan fent coses autènticament molt originals, com per exemple restaurar cotxes i passejar els turistes amb cotxes vintage pel mig de les vinyes. Fer tallers com per exemple construir la cultura de la pedra seca en zones de Catalunya és molt important, i donar a conèixer al turista poder aquestes activitats. No pots imaginar lo encantat que està el turista. A vegades els expliques amb viticultors, amb propietaris de bodegues que a tal lloc estan fent un taller per fer marges de vinya amb turistes, i et diuen, i paguen per fer això? Sí, sí, paguen, i a més s'hi impliquen, no? I a molts d'ells no els pots parar perquè volen acabar de fer el marge o volen acabar de plantar aquella passada de vinya, perquè estan tan emocionats i ho senten tan seu que no els pots frenar de fer-ho, no? I aquests són turistes que, a més, seran clients per sempre, no? Perquè sempre se sentiran aquella vinya, aquell marge, aquella passada seva, no?
Perquè quin és el perfil del turista, o sigui, de la persona que fa enoturisme a Catalunya? I n'hi ha moltes que provenen de l'estranger, on potser hi ha una cultura, parlàvem de França, no?, que hi ha una cultura diferent en molts aspectes, cosa amb el tema de denominacions d'origen i tot, no la del vi, però amb altres denominacions d'origen, que els francesos això ho tenen molt més, els labels de qualitat els tenen molt més clars, possiblement, que nosaltres. O sigui, prima més la qualitat que el preu. I nosaltres moltes vegades primem el preu a la qualitat.
Això és veritat. Ja aquí has tocat dos temes que són molt calents en l'àmbit de l'enoturisme, no? Un és el tema del preu del raïm i el preu de la venda de vi, i això com afecta a la imatge enoturística del lloc. Aquest és un tema difícil d'abordar, perquè és veritat que en els últims anys l'exportació de vi de l'estat espanyol ha anat incrementant-se d'una forma molt considerable, però a compte d'un preu que també s'ha anat reduint. A vegades, en algunes destinacions, el que costa és fixar un tipus de preu d'un servei turístic, perquè el turista vincula el preu d'aquell vi o d'aquell cava amb el servei turístic. I, per tant, a vegades fas un muntatge d'una experiència molt única, en el qual hi ha un cost econòmic important, I moltes ocasions el turista no és que s'hagi fet enrere, però sí que és molt fàcil per ells comparar que aquell vi d'aquell celler val uns diners, relativament baix en alguns d'ells, i que l'experiència que li estàs aportant és un preu molt alt. No? I a vegades aquest desajustament entre una cosa i l'altra sí que fa mal a l'hora de fixar certs preus. I en l'àmbit del target o del perfil de naturista, aquí crec que hauríem de trencar una mica l'estereotip, no? El tabú, no? Però aquí sempre es parlen dels wine lovers, no? Dels amants del vi, i sembla que a tots els cellers hem de trobar gent que entén molt de vi, no? Això és una barrera que hem de trencar i hem de treballar moltíssim. Ens queda molt camí per recórrer perquè ja vinculem el tema del turisme amb la pròpia cultura popular que tenim nosaltres aquí avui en dia amb el tema del vi, no? I les converses que tots traiem en relació al vi amb la cervesa, per exemple, o com arribar al vi amb els joves, és un cavall de batalla molt important que s'ha de guanyar. Perquè l'enoturisme és per tots, és a dir, és tant pels que amen i estimen el món del vi i el que volen és una experiència molt vinculada segurament amb un producte de cata en el lloc on es produeix molt específic, molt concret, on el qual potser l'atenció que s'ha de dispensar és una atenció en l'àmbit de coneixement del que s'està parlant més elevat, per tant aquí l'enòleg potser és important, la figura del propietari és important, però després hi ha una altra gran quantitat de persones, tant d'aquí propers com també de l'estranger, que el que volen és anar a passar-s'ho bé. I al cap de setmana, quan arriba el dissabte, poden escollir anar a un mercat de cap de setmana en una ciutat d'interior o anar a fer uns vins amb unes bodegues o senzillament anar a passejar amb un celler, en una regió de vinícola, per veure el paisatge, per conèixer la seva gent i a vegades fins i tot sense beure vi. Vull dir que aquí hi ha un ventall de possibilitats i de perfils molt, molt ampli que crec que hem de guanyar-nos alguns d'ells que sí que encara estan molt distants d'aquesta cultura, de la cultura del vi, no? I aquest posicionament que a vegades ha tingut el vi com una cosa de luxe o una cosa de cara, no? I quan crec que això sí que s'ha de trencar una miqueta.
El 10 d'octubre vam parlar amb Eduard Escofet, president de l'Associació de Comerciants del Ninot i vicepresident de l'Associació de Comerciants del Mercat de Sant Antoni. Bon dia, senyor Escofet, i gràcies per haver-nos pogut atendre des del propi mercat. Per això sentim aquest soroll
de fons. No?
Sí, sí, d'activitat. D'activitat.
Sí, evidentment.
A vostè ja vam parlar abans del passat Nadal per parlar una mica de com es preveia el consum. I llavors el Mercat del Ninot de Barcelona estava en obres. Ara que ja fa uns mesos que funciona el nou, què ens pot dir al respecte i si hi ha molts canvis en relació al vell?
Bueno, l'únic que puc dir és tot agradable, tot és fantàstic, tot molt bé, i per tant és una joia poder treballar aquí i crec que pels clients també és una joia poder vindre a comprar. Disfrutem d'un espai únic, amb amplitud, amb netedat, amb possibilitats de poder treballar bé, el qual vol dir que representa que tenim tota l'oferta la tenim a mà, si cal fer una manipulació tenim llocs per poder-la manipular amb garanties higièniques i, per tant, és un abans i un després. No té res a veure amb el mercat antic, amb la nova equipació que tenim ara.
Podríem dir que aquests canvis que s'estan fent als mercats és perquè s'han quedat obsolets, per dir-ho d'una manera, i aquests d'ara podem dir que són mercats del segle XXI?
Evidentment són mercats del segle XXI i, com totes les coses en la vida, s'han de renovar. I és evident que doncs, el camí és aquest. Com diu molt bé la frase que ha feta, no? Que deia renovar-se o morir, pues, o renovar-se o morir, pues, exactament és això el que passa. A la vida tots ens hem d'anar situant a l'actualitat. En aquest cas, els mercats de Barcelona estan fent un esforç molt considerable, tant l'Ajuntament, que en aquest cas hem de doncs, agrair molt el que d'alguna manera apoyi aquestes iniciatives econòmicament i amb tota la força d'idees i de tot per poder portar endavant aquests projectes, perquè crec que és bo per la ciutat, perquè la ciutat pot presumir de tenir uns mercats únics amb aquests remodelats i que som, crec, l'enveja ja no d'Europa, sinó del món, perquè ens venen a visitar arreu de tot arreu per mirar el model aquest, perquè creuen que és un model únic, que és un model que vertebra el barri i que, bueno, que té totes les coses bones que es poden dir i que es desitgen.
Però a més, el vostre està situat en un enclau on hi ha, així resumit, l'Hospital Clínic, hi ha l'Escola Industrial, hi ha els bombers, vull dir que és un lloc bastant cèntric o que hi ha molt moviment, no? Que la ciutat és... O sigui, hi ha altres mercats que queden potser més amagats o...
Bueno, Nosaltres no deixem de ser un mercat de barri.
Sí, sí.
A més, tenim, pues, jo crec que tots els barris tenen la seva particularitat. Nosaltres estem al centre de Barcelona, a l'Eixample, però bueno, altres barris que poden ser més extrems pues, també tenen les seves particularitats. I tenim el cas de Sants, per exemple, que és una barriada pues, treballadora i tal, i que té un mercat molt digne, molt bé, molt ben situat, que també sé que funciona molt bé, i que, per tant, doncs, tota aquesta renovació que s'està fent, arreu on es faci, funciona. Funciona perquè crea expectatives amb els venedors, ens crea il·lusió, i els clients també pues, gaudeixen d'uns serveis i una comoditat que pues, en els mercats antics no existeix o no existia. No?
Sí, ara li volia preguntar al respecte, perquè es mantenen la majoria de paradistes o hi ha que, aprofitant aquest canvi, ho han deixat i s'han incorporat de nous?
Bueno, normalment el que està fent l'Institut Municipal de Mercats, i crec que és una bona política, és redissenya el lloc i llavors, en funció dels que es volen quedar, distribueix l'equipament. Si evidentment a l'equipament aquest hi sobren llocs, doncs llavors poden entrar a formar part del mateix gent nova o gent que aposti pel mercat que s'hagi remodelat. Però en prioritat, la prioritat sempre la tenen els que hi són, no? I sobretot fan cas de les demandes dels que hi som. O sigui, si necessitem més espais, si necessitem més metros, i la veritat que això és d'agrair, perquè ja dic que el mercat del Ninot, que no hem vingut operadors nous, sinó que som els que ens han quedat, que per coses de la vida també, com diem, no? Pues, hi ha gent que jubila, hi ha gent doncs, que fa una inversió i ja no li recau, sobretot pensant en que no té continuïtat, que això és molt important, tindre o tindre continuïtat, i que això fa pues, que hi hagi gent que abandoni el projecte perquè pues, no té ningú darrere. I bueno, jo perquè vaig invertir, si em queden 2 o 3 anys per jubilar-me, per exemple, ja no cal. No? Però llavors quedem els que d'alguna manera tenim o gent al darrere, o que encara tenim doncs, un camí per recórrer.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oli Antara, l'oli nou de la cooperativa de la Selva i l'Aleixar, ja és aquí. L'oli Antara, amb 115 anys d'història, gràcies a la seva qualitat i bon gust, ha estat considerat un dels millors olis de l'Estat. Oli Antara, te'l portem a casa a preu de molí. Telèfon 977-844-125 i a la web coselva.com. Oli Antara, el bon gust amb més història.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Del Camp a Taula. El plat.
Bon dia, Mercè.
Molt bon dia, Isidre.
Recordem als nostres oients que aquest apartat que oferim, on oferim una recepta, aquesta està cedida per l'Associació de Concessionaris del Mercat de la Vall d'Hebron de Barcelona i l'Espai Cuina'm. Quin plat ens portes avui?
Mira, Isidre, el Martín, que ven peix congelat al Mercat de la Vall d'Hebron, al costat de la parada de la seva germana, l'Esther, que ven peix fresc, proposa avui una sípia amb verdures d'hivern.
I avui tenim un programa on parlem molt de peix. Quins ingredients necessitarem?
Doncs mira, per 4 persones, amb un preu aproximat de 2 euros per cadascuna d'elles, caldran una sípia gran congelada, 2 carxofes, 2 patates, una ceba de figueres, una pastanaga, un grapat de pèsols, un grapat de faves, un all, una culleradeta de pebre dolç, aigua, sal i oli. Pel que fa a la picada, atenció, ametlles torrades, all i julivert.
Ja tornem a tenir una d'aquestes receptes complertes amb molts ingredients, eh? I com elaborem ara aquest plat?
Molt fàcil, Isidre. Primer, el que hem de fer és deixar la sípia descongelant-se la nit abans. Una vegada descongelada, la tallem a daus, pelem les verdures i les fem a trossos petits. La ceba a llunes, la carxofa a quarts, la pastanaga a rodanxes i les patates trencades amb el ganivet. Posem una cassola de fang, preferiblement al foc amb oli i un all. Quan l'all sigui ros, el que farem és retirar-lo i tot seguit hi afegirem la sípia que haurem salat prèviament. La sofregim una mica i anem incorporant les verdures salades, començant per la ceba. Després de sofregir totes les verdures, una mica i tirem el pebre dolç. I de seguida, l'aigua, que només ha de cobrir els ingredients. Deixem coure uns 20 minuts. Isidre, finalment fem una picada amb all, julivert i ametlles picades. I fins aquí el nostre plat d'avui.
Bon profit!
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció que realitzem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, el CCPAE, vam parlar el 3 d'octubre amb Mirna Boix, tècnica de la Fundació Astres, que té un centre especial de treball a Deltebre i que s'encarrega d'envasar, etiquetar i comercialitzar l'arròs símbol. En el projecte també està implicada l'empresa d'inserció Amunt Ebre. A continuació, reproduïm l'entrevista duta a terme. Hola, senyora Boix, i benvinguda al nostre espai.
Hola, bon dia.
Bon dia. Quan es crea la Fundació, per què té aquest nom i a què es dedica?
Bé, la Fundació es crea el 2001 a Girona i bé, aquest nom prové d'una necessitat que tenen tant la Fundació Plataforma Educativa 3S i la família Fundació Astrid i bé, el que fan és ajuntar aquests dos noms i crear el que és la Fundació Astres. Mm-hmm. I a partir del 2009 s'obre una delegació aquí a Terres de l'Ebre que el que fem és gestionar un centre especial de treball. Dins de les nostres línies de dedicació tenim tant la producció i comercialització de l'arròs símbol com també altres línies com pot ser un habitatge turístic que tenim aquí que també està gestionat per un centre especial de treball que es diu La Balca, serveis de jardineria, forestals, neteja, tot un seguit d'activitats per a la inserció laboral.
Mm-hmm. Pel que fa al sector agrari, fan, o sigui, envasen, etiqueten i comercialitzen aquest arròs símbol. Com fan tot el procés i s'encarreguen moltes persones?
El procés, lo desenvolupem en dues fases. La primera és el que seria la feina al camp, que el que fem és una col·laboració en una finca que hi ha aquí a Deltebre d'arròs ecològic. El que fem és una mica les tasques de treure mala herba, que en el camp de l'arròs se diu birbà. I després ja passem a la segona fase, que seria el que és envasar i etiquetar i sobretot comercialitzar l'arròs símbol. Llavors, depenent del moment i de la feina en concret, pues, treballa més gent o menys. Per exemple, durant la campanya al camp pues, som unes 4 o 5 persones, després quan ens arriba l'arròs al principi de campanya pues, també som unes 2 o 3 persones directament al que és el procés d'etiquetatge i després ja anem fent sobre la demanda.
Aquestes persones són totes amb discapacitat?
Sí, nosaltres principalment treballem en gent amb discapacitat i també tenim molt en compte també la gent que ve de risc d'exclusió social i també tenim procedents d'empresa d'inserció que serien això, gent amb una certificació d'exclusió social.
Que els darrers anys, lamentablement, ha augmentat el nombre, suposo,
sí,
no?
Sí,
les peticions, vull dir que les demandes deuen haver augmentat.
sí, realment la necessitat de ficar també el que és no excloure la gent de risc d'exclusió social és precisament per això, perquè hi ha un increment de gent que està en aquesta situació, sobretot aquí a Terres de l'Ebre.
I on venen aquest arròs? A botigues de proximitat o el seu mercat és més ampli?
Venem molt el que és a botigues de proximitat, agrobotigues aquí al Delta de l'Ebre, també tenim a les botigues de productes típics d'aquí. Després també tenim demanda de botigues que són ecològiques, ja siguen botigues físiques o inclús botigues online de compra directa, tant de productes ecològics com productes de proximitat o de qualitat i gourmet.
Perquè què diferència aquest arròs d'altres? Perquè suposo que si el veneu a moltes botigues d'aquí de la zona, la competència deu ser molt grossa, no? Perquè és un, si no és el producte estrella, és un dels productes estrelles de les Terres de l'Ebre.
Sí, sí. La veritat és que el que ens diferencia a nosaltres és dos coses principalment. La primera és la tipologia en què produïm l'arròs, l'envàs, que també ens hem treballat com un envàs que sigui reutilitzable, de manera que podem anar comprant com els recanvis de l'arròs i poder-lo guardar. I després l'altra diferència és el tipus de molta que li apliquem a l'arròs, que el que fem és no fem una molta molt intensa, llavors el que intentem és fer un arròs que està entre un punt mig entre l'integral i el blanc que trobem a qualsevol supermercat perlat, i llavors d'aquesta manera el que fem és aconseguir millor una absorció dels gustos a l'hora de cuinar-lo. A més, també estem dintre de la denominació d'origen protegida Delta de l'Ebre i també estem dins del CCPAE perquè som productors ecològics.
I llavors, quan parlava ara de l'envàs, que és diferent, què vol dir? Que no és el típic aquest de plàstic que et trobes amb alguns arrossos o de paper, bueno, paper, no sé ben bé com definir-lo, el típic que és de vidre o...
No, en realitat és un envàs de cartó, però és apte per a ús alimentari i està com tancat. Llavors, a dintre hi ha un pot de mig quilo, i tenim dos envasos, el de mig quilo i un quilo. El del quilo sí que és envasat al buit, perquè és un producte ecològic i ha d'estar envasat al buit, i és senzill, però el de mig quilo, tot i que està envasat al buit, té com un recipient que el que et permet és, una vegada s'ha obert l'arròs, com que s'ha de conservar al frigorífic, ja que és ecològic, et permet guardar-lo allí. Llavors és com un pot reutilitzable i és així blanc, és una imatge molt neta, i bé, la idea és que pugues tindre almenys el nostre pot de símul i anar reomplint-lo amb l'arròs.
Així l'arròs ecològic s'ha de guardar, és una de les normes de la producció ecològica, guardar-lo a la nevera un cop obert?
És una recomanació, com que no se li aplica cap tipus de producte químic una vegada ja s'ha envasat, sinó que simplement el que fem per conservar-lo és treure l'oxigen. Es recomana que una vegada l'has obert i ja hi ha entre l'oxigen, es conserve la nevera per evitar qualsevol... Bueno, per garantir la qualitat del producte.
Sempre s'aprenen coses.
I tant.
Vas en altres productes ecològics?
De moment no n'estem envasant cap, però sí que bueno, portem un temps fent algunes proves en conserves vegetals i fruites, i bueno, la idea és poder fer algun producte més, sempre en productes originaris de les Terres de l'Ebre.
Ja va respost la següent pregunta que tenia previst fer, que era si teníem previst ampliar la gamma en el futur. Per últim, què ens podria dir d'aquest component social de la seva activitat?
Bé, la veritat és que l'objectiu principal de la nostra entitat és oferir una inserció laboral aquí a les Terres de l'Ebre, a perfils de gent que realment tenen una dificultat d'inserció, i a més oferir altres tipus de servei, a part de la producció de l'arròs, intentem buscar altres línies de producció sempre per a intentar afavorir la inserció laboral. I a més també treballem molt pel territori, en productes del territori, o sigui que podem incloure una vessant social tant com de les persones com de sostenibilitat del territori.
Perquè aquesta gent que troba feina aquí suposo que se sent com realitzada, no? Perquè davant les dificultats en el mercat de trobar feina i hi ha col·lectius que encara tenen més dificultats, suposo que també per ells és una satisfacció, no?
Clar, és una satisfacció i a més com al final el resultat també és un producte com visible i que el podem agafar en les mans, també és com, ostres, és que això és meu, això ho he fet jo, i la veritat és que la valoració que ells donen és molt positiva, els haurà d'anar a vendre-ho inclús a les fires o que sigui, perquè veuen que el producte és seu.
Clar, suposo que si ho veuen en una botiga
clar.
A més, dir, mira, això ho he envasat jo, no? O he col·laborat amb Asano?
I tant, sí, sí, la veritat és que és així, perquè fem altres activitats, però, clar, és una feina més diària i potser no es veu tant, el resultat no és tan immediat. Clar, aquí el resultat és molt visible i la veritat és que els fa molta il·lusió.
Doncs agraïm a Mirna Boix que ens hagi pogut atendre i parlat de la Rossimul i a la vegada del seu projecte d'inserció laboral a persones amb discapacitat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Del camp a taula.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Productes de proximitat.
El 23 de maig vam parlar en aquest apartat amb Jaume Pont, del Setè Cel, una botiga especialitzada en la venda al detall i a l'engròs de vins, licors, cerveses, caves i en productes d'alimentació de Delicatessen ubicada a Manresa, que aquest any, 2015, va ampliar les seves instal·lacions. Tot seguit, oferim la conversa que vam tenir amb ell. Bon dia, senyor Pont.
Bon dia.
Quan va començar a funcionar el Setè Cel i per què es va especialitzar en aquest camp dels vins i caves i els productes Delicatessen?
Bé, nosaltres estàvem a Barcelona, teníem una botiga ja similar, però som de Manresa. Llavors, jo vaig anar, vaig presentar concursos i tal, i vaig guanyar algun campionat d'Espanya i alguna cosa important, i, bueno, em va haver un ressò a Manresa, que em vaig trobar que restaurants de Manresa, inclús l'Escola Joviat, em reclamaven si podien baixar i fer-los la carta i portar productes que
perquè aquests
no
concursos
arribaven,
perquè en què eren?
Que estaven mig abandonats.
Sí, sí, aquests concursos...
Sí.
Eren de sommeliers o...?
Sí, de sommeliers, sí. Sí, vaig guanyar dos campionats d'Espanya, un vuitè del món, o sigui, unes coses que van sortir als diaris i tal, i llavors, clar, em van dir, però si aquest és nostre, és del Bages, i està a Barcelona, i aquí no ens arriba res. Llavors vam quedar de que doncs, vindria aquí, i moltes coses que jo tenia accés a Barcelona, que aquí al Bages no hi havia distribucions ni res, doncs venia a fer-los les cartes i fer alguns cursos i coses, no? I llavors vaig pensar, bueno, si sóc de Vinyó, que està molt a prop de Manresa, doncs vam muntar la botiga a Manresa i anar a viure a Vinyó. I així vam venir per al Bages.
A part, està en la zona on hi ha gran part dels cellers, o molta part dels cellers de la DO Pla de Bages.
Exacte, aquí al centre.
De la qual vostè, a més, és president del comitè qualificador.
Sí. I ha sigut secretari quan va començar, i llavors, al no tenir prou temps de tot, vam dir, bueno, ens farem el tema de comitè qualificador, i cada any fem els tastos un parell de vegades, i, bueno, anar controlant el Bages, com va evolucionant.
I deu costar-li, a vegades, fer alguna recomanació, sent president del comitè qualificador de la DO Pla de Bages? Ho dic perquè, aviam, sempre tira lo de casa, lo de la terra, i a vegades, davant dos vins, si tens dubtes, dius, doncs sí. Tiro cap al de casa, no?
Sí, de fet, hi ha una cosa curiosa i és que quan vaig començar aquí al Bages hi havia dos o tres vins interessants i la resta eren només correctes. Al cap d'un temps, cada celler tenia el seu gran vi i actualment pots triar diversos vins molt bons de cada celler. O sigui, han evolucionat tan positivament que ara és molt fàcil oferir vins d'aquí. Abans havies de ser molt patriota per oferir un vi d'aquí perquè dius, bueno, és de la terra, l'oferim. Ara no, ara pots triar i quedes bé i amb tota la tranquil·litat del món.
Sí, però a més aquí al Bages hi havia molts vins abans de la DO i tot de taula, de reconeguts sí. I que es bevien a tot l'estat espanyol i eren vins sí. De taula.
No?
I després ja va aparèixer la denominació. Relacionat amb això de les recomanacions, el vi o cada vi té el seu moment i el seu lloc?
I tant, perquè aquí ens trobem claríssimament que quan arriba l'època de calor, el que vol vi negre segueix amb vi negre, però ja buscant vi lleuger, afruitadet, suau, que pugui prendre una mica fresc, i en canvi el que és de vi blanc o negre, doncs cada estació doncs canvia en relació una mica a el que sents, a com et sents i a el que menges.
Perquè
que canvia totalment.
Amb això del vi negre, aviam, quan és un vi així una mica més suau, no?, de graduació, una miqueta fresquet, posar-lo a la nevera, perquè hi ha gent que et diu, oh, el vi negre a la nevera és un gairebé un delicte, no? És, que és el que passa una mica en el món del vi, no? Quan fa certes coses diu, no, no, això no.
Sí, de fet, jo sempre que fem tastos o cursos sempre els dic, qualsevol cosa que llegiu o algú digui s'ha de comprovar. Llavors, el que hem fet alguna vegada és agafem tres ampolles exactament iguals, les tapem, una la posem a la nevera, un vi negre, amb criança. Sí. Una a la nevera, a 4 o 5 graus, una darrere la nevera, on hi ha el motor, ben calent, a 25 o 30, i l'altra a 16 graus. I tastem els tres, que ningú sap que és el mateix, i tothom li agrada el mateix. Aquest és el que m'ha agradat més. I llavors dic, veus, queda clar que la temperatura és molt important. Clar. Per tant, si tu tens un vi negre suau i afruitat, pot anar a la nevera perquè la fruita segueix sortint, els aromes afruitats surten en fred igual, com un blanc, i en canvi l'astringència, que es potencia amb el fred, si és un vi negre suau que no té gaires tanins, que no és aspre, segueix sent bo en fred. Però fred em refereixo 8, 10, 12 graus, eh? Això ja seria molt fred per un negre. 400 graus, tots perden gust i aroma. Perquè els components més pesats del vi negre, si a temperatura baixa no s'evaporen, no els notem. Per tant, necessitem augmentar la temperatura fins a 14, 15, com a ideal, perquè tots els aromes d'un vi negre, que solen ser més complexes, sortint i els notem. Per tant, la temperatura és simplement sensació en boca agradable i expressió del vi.
I els clients són molt exigents en el tema dels vins i caves o es deixen recomanar?
No, aquí tenim la sort de que, com que pensem més en el client que en nosaltres mateixos recomanem sempre el que pensem que al client li agradarà. I com que moltes vegades encertem i ens ho diuen, doncs seguim recomanant amb el nostre criteri, perquè pensem, si ens agrada a nosaltres, li agradarà al client. Si al client li agrada vins amb cos, ja tenim uns quants determinats per ell. Si li agrada vins d'una varietat concreta, doncs ja sabem quins li oferirem. Això és una mica l'avantatge de fer tants cursos i tastos, no? Que anem veient els clients que venen a fer aquests cursos, el que els agrada, i llavors ho apliquem als clients de botiga, no? Anem coneixent una mica el gust de cadascú.
I el tema del preu s'ha notat amb la crisi? Es busquen vins més econòmics però de gran qualitat?
Sí, aquí hem tingut una sort i és la col·laboració dels cellers. Els cellers cada vegada elaboren millor, amb millor qualitat preu. O sigui, han reduït marges, s'han informatitzat, han buscat botes noves, han fet molta inversió per buscar una qualitat preu molt bona. Llavors ens trobem que el que bevia un bon vi se pot seguir bevent un bon vi a un preu més baix. Un vi més jove, menys criança, però amb una identitat de varietat molt clara. O sigui que també disfruta d'aquell vi perquè nota coses atractives. No necessites pagar 20 euros per un gran vi. Al voltant dels 5 euros ja n'hi ha que són vins. Per tant, el preu-qualitat poder no s'hauria de dir així, s'hauria de dir preu-satisfacció, amb 4 o 5 euros ja el tens.
I ara que hi ha un increment del coneixement, interès de la gent pel món del vi, vostès acaben d'ampliar instal·lacions per poder disposar d'una aula de formació. Què és el que s'ensenya i si va adreçat a especialistes o a la gent del carrer, per entendre'ns, que no sap res del món del vi i que es pot introduir?
Bé, en principi la idea és fer-ho pel particular perquè és qui té un interès i és una cosa lúdica i busquem doncs, que entenguin el món del vi, que l'estimin i que vegin les diferències que hi ha entre un vi i un altre, el per què aquest clima doncs, mereix una varietat i un altre clima aquella mateixa varietat no li va bé. O sigui, una mica d'informació, però no molt profunda ni tècnica, que se'ls faria una muntanya i no avançarien, sinó fer una cosa atractiva i que descobreixin coses. Per contra, hi ha el tema dels restauradors, cursos per ells, pensant només en que ells puguin oferir un bon servei al poble, i no hi ha demanda, o sigui, no hi ha ganes, però directament, eh? O sigui, fa anys que en fem, eh? I el tema de restaurador, molt pocs. Llavors vas al restaurant, no et porten la via temperatura, no et saben obrir una ampolla de cava, coses que nosaltres en els cursos voldríem que aprenguessin o que ells mateixos pel seu compte aprenguessin per tenir un millor servei i donar una millor imatge de la restauració de Catalunya, que és on ens afecta a nosaltres. Doncs no hi ha interès. O sigui, el particular sí que té un interès, en canvi el professional per reciclar-se i posar-se al dia, no he trobat mai el moment.
Bé, esperem que això se solucioni, però de moment saber que la gent té aquesta taula de formació, té aquest establiment a Manresa, on pot trobar vins i caves, també productes delicatessen, i per tant agraïm a Jaume Pont que ens hagi parlat del seu establiment al Setè Cel.
Del camp a taula.
I fins aquí l'espai d'avui. La setmana vinent tornem a la normalitat amb més informació i entrevistes relacionades amb els sectors agrari, agroalimentari, forestal i pesquer de casa nostra, aquí a Ràdio Estel. I que els Reis duguin moltes coses als nostres oients i poc carbó.
Del camp a taula, amb Isidre Font.
Ràdio Estel.